A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 20 minuts. Eva, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Temps de l'ADEC.
Temps de l'ADEC per parlar d'infraestructures competitives. Aquest és el lema de l'any temàtic que aquest 2016 ocuparà la programació de l'ADEC, i en aquest àmbit, doncs, temes tan diversos com telecomunicacions, transport per terrestre, ports, aeroports, etc. I a més, energia, subministraments, etc. No? Tres empreses que avui representen
aquests tres sectors. Eh?
Aquests tres sectors, exacte.
En un moment en què l'ADEC també posa en marxa aquesta taula de treball sobre la C32.
Correcte.
Que és una altra... Vaja, diguem-ne que des que la C32 va obrir, des que l'autopista va obrir, no s'ha parlat d'altra cosa que no sigui
aquest peatge. Justament abans d'entrar a l'antena ho dèiem, no?
Que
creiem, les empreses d'aquí creuen que ja està una mica amortitzat, no?
Què dius ara?
Vull dir que potser podríem rebaixar-la una mica. Però bueno, ells en saben més que jo i donaran la seva opinió tot plegat.
Josep Maria Uceda, bon dia.
Molt bon dia.
Vaja, és bo començar per una empresa de transports, el director comercial de KDT Trans.
Sí, Cadena de Distribució.
Quan va començar la trajectòria de l'empresa?
Aquí Garraf Penedès va començar fa aproximadament una miqueta més de 2 anys. Tenim una història més llarga a la zona del Baix Llobregat, però bé, sabem de la potencialitat de lo que és la comarca Garraf Penedès, i vam fer el salt gairebé sense pensar-ho, en un moment que no tothom deia esteu una mica bojos, però bé, ho vam fer.
Em sembla que tothom s'ho ha sentit en algun moment o altre, això,
sí,
eh?
Sí, amb aquest temps és complicat.
Esteu una mica bojos, esteu una mica bojos. Sí.
I res, ens vam posant aquí, tenim la base a Vilafranca, i intentem, bueno, donar serveis de logístics, de transport, externalització de magatzems, picking, una mica tot allò que pugui personalitzar una mica el que el client al cap i a la fi necessita.
D'acord. Per començar, això del món del transport és una guerra, no, ara?
Sí,
potser és una sensació que tenim.
No és cap sensació. No. Suposo que tot el sector, parlo pel transport, ara mateix és una guerra molt, molt, molt ferotge. Molt ferotge, i estem fent, diguéssim, entre tots, una mica de mal al sector. Perquè, bueno, treballem a vegades només per tenir algo de volum i res més, sense pensar en la qualitat que es té donant al final, sense pensar en les necessitats reals del client, sense pensar que si estàs 3 mesos perquè al cap de 3 mesos no t'interessa estar amb aquest client, el deixaràs. Diguéssim, s'estan perdent una mica les formes que teníem fa uns anys en aquest sector.
Ho preguntava perquè des del punt de vista estrictament del consumidor, aquella sensació que ara ja donem gairebé per entès que el transport dels productes és gratuït en la majoria de casos.
Sí, sí.
Comprem alguna cosa i gairebé ja hem interioritzat que les despeses d'enviament i de transport no es quantifiquen. I no sé si això ha acabat pervertint el concepte de bé, si un vol un transport de qualitat amb unes certes garanties que li arribi quan li ha d'arribar, que quan truqui al telèfon i digui ai, és que no l'he trobat perquè no sé què, que troni una altra... Això continua tenint un preu.
Continua tenint un preu. Això, com dic jo moltes vegades, no és màgia. O sigui, transportar un paquet que surt des de la nau central, que pot ser plataforma central, que està normalment està a Barcelona, sortir i arribar doncs, a la Corunya i estar entregat a les 9:30 del matí, no és màgia. Això requereix d'una infraestructura molt potent. Amb una quantitat de persones involucrades també molt gran. I bé, moltes vegades el client final, jo mateix, quan compro una cosa per internet de l'altra banda de l'estat, doncs necessito que arribi demà i no em diguis per què, però el vull demà. I si no hi soc a casa perquè he sortit, el vull demà. I si hi has de passar 5 vegades, el vull demà perquè jo he pagat. I no pensem què és el que he pagat.
Fem aquí un parèntesi. És bo aquest plantejament? Ho vull demà. Ho vull demà, passi el que passi, sempre, ho vull demà.
Sempre i quan tinguem clar que on hem comprat allò, estic donant massa vistes, però on hem comprat allò ha explicat correctament al client final, t'arribaran 24 hores i jo pagaré 24 hores.
Ah, d'acord. Esteu donant massa pistes per què?
No, més que res és perquè moltes vegades sí que és veritat que demanem quan compres una cosa a qualsevol lloc que vols que arribin aquí, moltes vegades et diuen sí, demà el tindràs tu, però l'empresa subministradora no té aquest servei contractat. Aleshores, bé, és el que diem, tot es perverteix una miqueta massa. O sigui, bé, les empreses de transport, nosaltres tenim diferents temps d'arribar a lloc. Diferents temps amb la diferència de valor. Anem a triar, anem a canviar, anem a fer un servei al client nostre i dir-li tu tens aquesta necessitat, vens la necessitat aquesta al teu client, empresa, perquè li vols que li arribi a empresa, et dona aquesta solució.
Aquesta guerra, però, és una guerra de preus, ara?
Ara mateix sí.
Ara mateix sí,
Ara mateix sí.
És a dir, si ho puc tenir demà, i si ho puc tenir més econòmic, i si ho puc tenir...
Sí.
Això va així, no?
És una guerra total. I a sobre, bueno, ja que estem amb competències molt desleals. Sí. Tenim empreses públiques que estan fent mal al sector també.
Correus?
Jo no ho he dit.
Però... No, ho dic jo.
Exacte.
No patiu, no passa res. No passa res. Sí. Suposo que dins de la reinvenció de Correus hi ha hagut aquí alguna cosa que...
Alguna cosa passa que tothom sap el que passa, però...
Perquè Correus sobrevisqui.
Exacte. Diguéssim que el sector privat del transport el que fa és... pagar el seu transport, el nostre cost,
sí.
I pagar després el cost que perd aquesta empresa. Per què? Amb impostos. Tothom, cadascú de nosaltres, la persona que està passant ara mateix per baix al carrer, està pagant subvencionar aquelles pèrdues que té aquesta empresa. Clar, si tinc pèrdues i em posen calés al damunt, no tinc cap problema. O sigui, jo puc continuar donant preus d'escàndol.
D'acord. Manel Vera estava sentint això que anàveu dient. Manel Vera ve de Bitfont. Manel, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Què és Bitfont?
Bitfont és una empresa que ha nascut com un objectiu de crear un univers d'aplicacions relacionades amb les tecnologies i relacionades també amb les telecomunicacions, i especialment en l'objectiu de reduir costos versus les empreses de caràcter mitjà i pime, o mitjà i en aquest cas petit, que estan vinculades a la proximitat. L'objectiu nostre és intentar reduir els costos en la vessant de telecomunicacions, en la vessant, en aquest cas, de gestió, en la vessant de comercialització, perquè puguin tindre una millor competència amb altres empreses de caràcter més gran o més potent. L'objectiu realment neix de lo que realment fan les grans empreses, diguéssim, utilitzar-ho i aplicar-ho des d'un punt de vista immediat a aquestes petites. Així el que aconseguim és equiparar les condicions que n'hi ha entre grans i petites.
Quan parlem d'aplicacions ens estem referint a què? A programari o algun tipus de...
Estem sí. Parlant justament d'una base important en el que és la part de programació, és a dir, des de software específic per gestió, per organització d'estocs, per dinamització de la venda, per comunicació d'aquestes, diguéssim, productes, i també de fer-lo transversal a altres, diguéssim, noves possibilitats de comercialització, que són, en aquest sentit, molt que tenim a l'abast i que tenim molt al cap, que són els marketplaces. És a dir, realment, a dia d'avui, les empreses, algunes de les que tenim aquí també, doncs, tenen grans dificultats perquè per poder fer una venda o vendes, realment tenen que tindre uns sistemes d'informació. Però aquests sistemes, quan ja vols passar a vendre en e-commerce, tens que tindre un altre diferent, no estan lligats. Aquí nosaltres el que oferim és justament una solució global, un univers d'aplicacions que s'ajunten totes elles, i només amb un dashboard, diguéssim, amb una plataforma molt senzilla, tu pots dedicar o decidir...
Gràcies per fer fer-ho amb aquest exemple tan gràfic, eh? Perquè si no això, dashboard, amb pissarra, etc.
En aquest cas seria justament d'una forma senzilla amb una pantalla poder realment gestionar tota la capacitat de venda online o offline i també relacionada amb les comunicacions. És a dir, que a dia d'avui sabem que qualsevol establiment el que necessita és tindre informació. Per tindre informació s'ha de monitoritzar i la monitorització ve a través de les telecomunicacions i en aquest cas a través dels dispositius mòbils.
Gairebé posant-ho d'aquesta manera, tot es fa online ara gairebé? La major part de les vendes es mouen en l'àmbit...
Bueno, jo el que podria dir, la meva experiència bastant extensa en la gran distribució, em diu que les grans empreses tenen molt clar que no està tot a l'e-commerce. No està tot a l'e-commerce.
El que no està a l'e-commerce, què és?
Està la vida.
Vaja.
Està la vida, és a dir, realment, per molt que tinguem una gran experiència en l'e-commerce, al final necessiten les persones. I això...
Ara ens heu consolat una mica, eh?
Sí.
Perquè, hi ha d'haver un vessant humà. En les transaccions comercials i en tot plegat.
En tot moment. Sí, si no tenim aquesta relació persona a persona, el que diem al final, que seria el C2C, que és el consumer to consumer, realment es perd una gran capacitat de possibilitats de transaccions. Les grans empreses es donen compte des de fa més de gairebé 10 anys en el que sí que realment ells poden ser per les seves estructures molt potents a l'hora de desenvolupar eines per arribar-hi amb aquesta facilitat de distribució a través de la xarxa, en aquest cas online, però es donen compte que les seves inversions a nivell d'espai, de metres quadrats, de lloguers, això s'ha de continuar amortitzant. I per això es busca el que diríem un concepte d'omnicanal. O sigui, això realment és el que s'està buscant a dia d'avui, que ningú s'equivoqui, no es busca a dia d'avui que tot estigui a l'e-commerce. Es busca integrar al màxim totes bandes, és a dir, tots els canals, siguin com sigui, sigui telefònic, sigui a través d'una digital sign o ja en aquest cas que seria una cartellera digital, ho dic perquè...
Sí, gràcies una vegada més.
Perquè si no, en aquest cas...
En el món dels acrònims és difícil,
exactament.
Això, eh?
Doncs a partir d'això o amb el tema d'internet o directament a través d'un establiment.
Quants anys té l'empresa?
L'empresa es va constituir ja fa, en aquest moment, gairebé 7-6 anys. Ha estat fent una sèrie d'activitats, diguéssim, molt de supervivència durant un cert temps i realment a partir de l'any passat, el 2015, ja a través d'incorporar una sèrie de capital, en aquest cas hem donat un salt, en aquest cas de forma important, i ara estem en una situació justament, diguéssim, per intentar donar no un salt, sinó gairebé tres.
D'acord. D'on veníeu, senyor Vera, abans d'arribar?
Bueno, jo he sigut el responsable de grans multinacionals aquí a Espanya, he muntat fa bastants anys aquí a Colatge a Espanya, MediaMark, Leroy Merlin, Intermarché. O sigui que he sigut un responsable executiu de grans multinacionals.
Que us van dir també que estàveu boig per deixar això i col·locar-vos a...
Bueno, en principi la gent al final el que et diu és que sembla que el que és segur és que és el millor. Al final tens projectes vitals i aquests projectes vitals si no els fas, com el tema de separa o en aquest cas o tindre una parella, no? O sigui, aquests projectes s'han de fer si tens clar que en aquest cas estàs com mínim amb voluntat de fer-ho i te consideres preparat per
fer-ho. Ara farim allò la derivada, no hi ha temps, eh? Però entre la feina i la vida i la feina.
Sí, jo prefereixo que en aquest cas realment es pugui prioritzar la vida abans de la feina.
Suposo que els tres d'acord, no?
I tant.
Ve també d'un sector, no, millor dit, s'enfronta un sector molt potent. Eduard Altés, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I aquí una empresa de distribució d'energia.
Sí.
O sigui, vostès truquen i els donaran llum.
Sí, bueno, és bé una miqueta lligat amb els dos conceptes, no? És a dir, nosaltres el que fem possible i som un nexe d'unió entre els productors, distribuïdors i consumidor final. Nosaltres el que fem és comprar energia i fer que sigui possible que en el moment en què nosaltres enduiem una cosa o li donem a l'interruptor, doncs s'encengui el llum.
D'acord, aquí ens falta també una mica d'explicació tècnica.
Que sí,
es produeix energia.
Ah, exacte, sí.
hi ha algú que en produeix, i a hores d'ara hi ha algú que en distribueix, arriba energia a casa nostra, i paguem nosaltres a una empresa que ens la factura cada mes.
Exacte. Aquesta factura, o aquest personatge final, doncs és l'empresa comercialitzadora.
D'acord. No és el mateix l'empresa que comercialitza que l'empresa que produeix.
No.
Ho dic per si podem
trobar...
De fet,
amb la liberalització del mercat elèctric, doncs es va diferenciar els diferents sectors.
D'acord, ho dic per si podem fer un símil, més o menys perquè tothom ens entengui, amb la telefonia.
Sí, bueno, jo desconec el cas, o sigui, no
entenc... És que res, hi ha una xarxa feta...
A Vertis, per exemple.
I aleshores nosaltres anem a parar a una empresa determinada que ens ofereix uns serveis de telefonia que es basa en una xarxa
A nivell territorial, per exemple, aquí a Catalunya la principal i més gran doncs és FECSA Endesa, i nosaltres el que fem és el client via factura doncs pagar uns peatges d'accés, que es diu, i nosaltres el que fem és pagar amb el que nosaltres cobrem del client final aquests peatges a la distribuïdora. Però prèviament també hi ha un transportista major, que és Red Elèctrica d'Espanya. O sigui, que és aquest sí que és un ent públic.
Amb ordre jeràrtic, com ho fem això? Red Elèctrica d'Espanya. FECSA Endesa,
que és a nivell de distribució local.
I consumidors.
I consumidor final.
D'acord. Aleshores, Prot, que és l'empresa a la qual representa l'Eduard Altés, on la fiquem? En lloc de FECSA Endesa?
Nosaltres som un nexe d'unió entre els diferents estaments que entren dins del sector elèctric.
D'acord. Ho dic perquè per aquells que puguin pensar, bé, si jo ara tinc la factura de FECSA Endesa, què em fa o quin avantatge o quin desavantatge tinc d'incorporar aquí la vostra empresa?
Sí, nosaltres, una, donem un servei molt diferencial a les grans, no? Una, som propers. El que nosaltres fem és que el client sempre té una cara nostra. De fet, jo com a director general, el primer que faig és visitar a casa el client i conèixer què té. Un cop sabem què té, sabrem què podem fer-li, què podem oferir-li.
És a dir, ens imaginem que vostè arriba a casa i es troba un senyor que diu, mira, aquí hi ha el comptador, 4,2 quilowatts, aquell famós comptador que gairebé té tothom, perquè el de nou ja no ho té, va, 4,2 quilowatts. I vinga, tinc tots aquests electrodomèstics, d'acord. Què em pot dir l'home de l'empresa respecte a la factura i al contracte que jo pugui tenir amb una de les empreses, diguem-ne, clàssiques de tota la vida?
Primer, el que sabrem és si aquesta potència que ell té contractada és l'òptima o no.
D'acord.
A partir d'aquí mirarem si es pot ajustar aquesta potència, cosa que les grans el que fan no ho saben. Ells van a acord a uns butlletins que posen una normativa i segueixen, és a dir, A més B, més C, igual a X.
Una potència d'acord, què vol dir? Que en lloc d'un comptador de 4,2 puguem
baixar
comptador...
a 3,3.
A 3,3. O pujar a 5,5.
O pujar a 5,75 o a 6,86 o el que sigui.
D'acord.
Sempre serà, és a dir, en el moment en què nosaltres també ara ens substitueixin el comptador, perquè estan obligats per normativa europea, el famós ICP, interruptor de control de potència, desapareix. I la potència la regula el comptador. En el moment en què
desapareixerà el magnetotèrmic.
Exacte, el famós.
Primícia.
Els magnetotèrmics en l'aire i els comptadors també.
Sí, perquè
els comptadors gent... tal i com els tenim entesos.
Exacte, sí,
aquells comptadors de volant,
aquells
comptadors de l'AEG,
clàssics
de Bacalita, doncs qui encara en tingui a casa...
Estem obligats a tenir un comptador doncs electrònic.
D'acord, a partir de quan?
Tenim temps fins al 2019.
Tots quatre hem fet això, 2019,
és un període de temps que han anat allargant, no?
O sigui que el desembre del 2018 correm-hi tots.
Sí.
Haurem de tenir un comptador electrònic. Aquest comptador electrònic suposo que estarà calibrat a la potència exacta que necessitem pel nostre domicili, i per tant necessitarem el magnetotèrmic, perquè el comptador, diguem-ne, ja farà la feina que ha de fer. D'acord. El diferencial el continuarem tenint, perquè si hi ha alguna fuga no ens enrampem i quedem allà estesos, però... Això serà així. D'acord. I nosaltres tindrem, o ja tenim, la llibertat de contractar...
Sí, des de la liberalització del mercat elèctric, tot consumidor final és lliure d'escollir l'empresa comercialitzadora. Sí que hi ha una sèrie de privilegis que l'Estat en si ha obligat a les empreses grans, que són les empreses CUR, que són una comercialitzadora d'últim recurs, que és doncs, les grans de tota la vida,
sí.
FECSA, Endesa, Unión Fenosa, Gas Natural, Iberdrola, Hidrocantàbric, EDP, etc. Doncs totes aquestes estan obligades a aquells consumidors finals que tenen una potència contractada inferior a 10 kW, donar-los
una tarifa... Que són la majoria, eh?
Que són els grans... Es diu que són bastants milions de persones, no? És
la gran majoria.
Ah, exacte.
Doncs vaja, tenir... qui tingui més de 10 kW en una casa és que en fi,
bueno, aquí en Sitges ens teniu uns quants.
Sí? No són cases de 50 metres quadrats, eh?
No.
No, està clar que no.
Però en qualsevol cas, parlem de petita i mitjana empresa, parlem del comerç d'aquí a la cantonada, sí, sí. Que sigui de pública concurrència, doncs també ha de cobrir amb unes normatives i que va tot això per normativa. O fins i tot una macroempresa, potser, imagina't un Prismian, una cosa així.
D'acord. Si jo em canvio d'empresa, suposo que ho faig perquè em surti més econòmic de preu, no?
Sí. Hi ha dos factors. La proximitat, el servei que nosaltres puguem donar a nivell proper, i dos, doncs, que tinguem un preu competitiu. Aquest preu competitiu, doncs, bueno, els marges són els que són. El nostre marge és el més petitó i més ínfim de tots, val? Però sempre es pot aconseguir, doncs, via el que parlàvem abans amb el company, no? Doncs, com apalancar un preu estable i constant, no? Competitiu. Doncs, bueno, aquí entren ja contractes bilaterals amb productors que comprem part de producció, o fet és que compres a futurs i apalancar un preu,
sí.
I saber, doncs, quin és el balanç entre comprar a diari, intradiari, a futur i tot això.
Pel consumidor, això és un trencaclosques.
Exacte.
Un trencaclosques, entre altres coses, perquè gas natural distribueix corrent, i més de, vaja, diríem que una gran majoria encara pensa en gas natural, gas, catalana de gas.
Exacte.
No hi pensem ja amb la corrent quan pensem en gas natural, no? I en canvi gas natural distribueix corrent.
Corrent, també és comercialitzadora d'electricitat. De fet, des que es va també unir amb Unión Fenosa, doncs són distribuïdors també de l'electricitat.
O sigui, un bon embolic, eh?
Exacte.
Un bon embolic per diguem-ne, per una qüestió tant de necessitat com és l'electricitat a casa o un servei tan essencial. No?
Exacte.
Apreten molt les grans.
Sí, però bueno, de fet, nosaltres el que intentem, nosaltres no podem competir amb les grans. El que hem d'oferir és un servei diferencial. I aquesta és on nosaltres podem competir. És donar un servei a una sèrie i a una tipologia de client que estan totalment oblidats per part de les grans.
Quins poden ser?
La petita i mitjana empresa, en aquest sentit. Clients entre els 10 kW i no gran més de 450 kW.
D'acord. Des de quan l'empresa està en marxa?
Nosaltres vam arrencar o vam constituir empresa a finals de febrer del 2015. Sí.
Vaja,
sí.
Un any.
Un anyet.
Què tal aquest any?
Molt bo. De fet, el feedback està sent molt bo. De part de l'ADEC també estem rebent molta ajuda. Nosaltres també col·laboràvem ja prèviament amb el Gremi d'Hostaleria d'aquí de Sitges, com a assessors energètics. Llavors, bueno, ja venim del RAM. De fet, jo també era membre directiu d'una altra empresa de comercialització prèvia a Barcelona, i per diferències...
Per què? Perquè n'hi ha moltes?
Home, R2, que són... Una R2 és la tipologia o la numeració que ens dona la Comissió Nacional del Mercat de la Competència. Són més de 600. Però dins de l'R2 ve a ser des d'un consumidor final, és a dir, una empresa molt gran... que pot comprar directament l'energia a mercat, a una comercialitzadora, a un petit industrial també, doncs, que compri directament energia o que produeixi.
Paguem més del que val la llum?
Sincerament, avui en dia el mercat també està molt boig i hi ha empreses que nosaltres com a petita empresa pel nostre volum no podem donar un preu com poden donar unes altres empreses, no? O no podem optar a una tipologia de mercat que tenen uns preus determinats. Per què? Pel que et comentava, no? Això depèn d'una cartera. Aquesta cartera tu pots comprar o vendre energia, i aquests preus o contractes bilaterals tu mai saps quin preu final de compra tenen. És una negociació entre dues parts.
Aha. És trist, que l'energia sigui tan... Vaja, tan susceptible,
sí.
A aquestes variacions, no? Tan volàtil.
Sí, de fet, també aquestes tarifes d'últim recurs que comentàvem abans, que és el preu a la PMBPC,
sí.
Doncs ara això, doncs, el que precisament fan és traspassar aquests preus de subhasta al client final. per això també el comptador electrònic.
D'acord, i per això li diuen a cadascú que cada dia, cada hora, la corrent puja i baixa, sí, i tot això, és... no?
Jo suposo, i jo sóc més pràctic, i penso que aquesta és feina nostra, com a element del sector, que hem de traspassar aquesta responsabilitat, no al client. No?
Com a broker, no?
Perquè, exacte, dona aquella sensació. Però ho havia apuntat fa un moment en la conversa en Manel, perquè autogestionar-se des d'un punt de vista energètic, això gairebé diríem que està penalitzat ara, eh?
Sí, més de 10 quilowatts està
estimat. Vaja.
El que s'hagi de pagar un peatge per produir-te tu i autoconsumir-te tu. De fet, països com Alemanya, doncs allà es prima. Les empreses, l'hora punta, que aquí ve a ser la més cara de totes, allà ve a ser la més econòmica.
Per què?
Perquè les empreses, indústries, promouen aquesta energia i aquest autoconsum.
I aquí que ens surt el sol per les orelles, aquí resulta que penalitzem tot el que podem penalitzar.
No tenim doble porta, no tenim...
Totes aquestes coses que d'alguna manera ens podrien ajudar.
Fan,
no? Però hem anat a petar el preu. La baixada del preu del petroli fa el transport més barat, així automàticament, pim-pam, o no?
No és que ho faci més barat, és que perdem menys diners.
Calla.
Que és diferent. És
ara, diferent. Però em faria preguntar-vos, si esteu una empresa per perdre diners?
No estem una empresa per perdre diners.
No,
evidentment,
no,
evidentment que no. Però ajuda a la baixada, evidentment a baixar amb aquest trimestre passat i el que portem, encara que ahir crec que va pujar una miqueta, doncs ha ajudat a ajustar una mica, doncs, bueno, o repercutir una mica menys al client, també, Nosaltres personalment el que fem trimestralment la baixada o pujada del petroli la repercutim al client, o sigui, en aquest cas ha baixat, amb la qual no fem un tram fix a com està el gener i ho fem tot l'any, sinó trimestralment ho fem. Però també és cert això, doncs, si preguntéssim al sector, fa molts anys que no pugem un cèntim, i tot això, doncs, bueno, està a cos o a les esquenes de la pròpia empresa.
Com heu viscut la crisi?
Ha sigut o és dura. És dura perquè l'estem fent llarga. Entre tots crec que també l'estem fent llarga.
Sí?
Sobretot el sector del transport està sent complicat perquè, per el que comentàvem abans al començar, doncs, el tema de preus, sobretot de preus. O sigui, entre nosaltres mateixos estem... jo faig un símil una mica... no sé si és un símil que dic que és una persona que li han clavat una daga i en comptes del que t'ajuda treure-la poc a poc i anar taponant, el que està fent l'està movent a dins com a veure com surt. O sigui, nosaltres mateixos estem fent mal al sector, ja et dic, sobretot perquè desvirtuem tot el que és la qualitat d'un món com aquest del transport, que es dona una bona qualitat de servei. El transport és un tema, el dir, bueno, anem a transportar el paquet que arribi a l'hora, però sobretot tot allò que hi ha al voltant, quan tens una incidència, quan tens qualsevol problema, quan el client et presenta una dificultat d'un transport, donar solucions, tenir una persona al darrere, ho comentàvem abans, aquí el company ho comentava abans, el tema de personalitzar, o sigui, tenir una persona al darrere, que quan truques t'està donant una solució, t'està atenent personalment. Això és importantíssim.
Tenim aquella sensació que ho volem tot i en canvi ho volem tot cada vegada amb un preu menor, eh?
Sí, és cert, és molt cert.
Perquè sap, per tenir una persona al darrere, aquesta persona ha de cobrar un sou. Si no vols una persona al darrere, doncs serà més econòmic el servei, però no tindràs la persona al darrere, perquè tenir una persona al darrere vol dir pagar un sou, una seguretat social, etc.
Però això que és tan obvi,
sí,
no s'entén. M'explico.
Bé, perquè hem convertit això en una... en sí, una moneda corrent de cada
exacte,
dia, no?
Exacte, però realment, o sigui, no podem estar queixant-se d'una cosa i no fer-la possible. Aleshores,
fer-la possible vol dir pagar més.
Pagar només, o sigui, pagar el just. No volem, crec que si preguntéssim
el servei que es dona.
Exacte, o sigui, es paga per un servei, tu pagues el preu pel servei i això et donarà la possibilitat de que si tens una pujada de negoci puguis afrontar aquesta pujada amb personal. Si ho pots fer així, tot correcte, perquè anirem entre tots anirem fent calaix a nivell agafar gent.
Serà perquè abans de la crisi vam viure una època en què ens importava poc el preu perquè hi havia tant de diner que, escolta'm, no ve d'una mica?
Sí, també es van fer bestieses. Sí.
I aleshores ara costa, diguem-ne, recol·locar-se en el barem, diguem-ne, coherent, adequat, ponderat, del preu de les coses i del valor de les coses.
Anem de punta a punta.
Anem de punta a punta, no?
Anem de punta a punta, és veritat. I el que ens hem de quedar tots és aprendre del que està passant i quedant-se al punt mig. I entre tots ajudar-nos a dir, bueno, ni això era com abans i espero, no crec que torni a ser com abans, perquè vivíem tots amb una bombolla, tots, ens ho vam fer o nosaltres o qui sigui, però vivíem amb una bombolla i ara tampoc és el que està passant, o sigui, ara tampoc és el que dèiem abans, o sigui, compro avui a un productor de Sevilla i el vull aquí a casa a les 10 del matí, justament. Exacte. A les 10 no hi soc perquè he anat a buscar el pa, pues, bueno, pues això passa tres vegades i bueno, és tot una mica desvirtuat.
Ho dic per si a vegades això de la personalització del servei implica, doncs home, implica ser conscient també que si un vol un servei personalitzat i que m'arribin a casa a l'hora determinada i que no haguem de perdre temps anant-nos a buscar un paquet a algun lloc o un altre, això té un preu. I té un cost, no?
Té un preu, exactament.
Manel, en el món de les aplicacions això també deu ser com una petita guerra entre empreses, i no sé fins a quin punt els clients valoren tot el que suposa la creació d'un determinat programari, d'una determinada aplicació, en un moment en què també, doncs aquí, la gratuïtat de moltes aplicacions o la gratuïtat de molts sistemes que permeten més o menys una certa gestió de les coses és moneda corrent ara amb moltes empreses. Això es pot fer valer?
Bueno, evidentment la tecnologia el que fa és democratitzar moltes activitats. Evidentment també genera un tipus de professionals molt concrets. I possiblement a dia d'avui en el mercat laboral dels que hi són més valorats justament són dels que estan relacionats amb tot el món a nivell de les tecnologies. D'acord. Per tant, aquests costos que n'hi ha no són petits, o sigui, són importants. S'han de repercutir.
Se'n troben de bons professionals?
Sí que es troben.
Sí. D'acord.
I el mercat de proximitat en tenim a través de la UPC, tenim molt bona gent que està creixent de forma molt, molt, molt potent.
Es valoren?
És lo de sempre, és a dir, una miqueta anava amb lo que estaven, comentat abans. Jo, tu deies el tema de la crisi, però jo penso que comença molt abans. El tema de ser capaços de valorar què és el servei personalitzat o el servei, diguéssim, que et donen a tu, ha perdut realment aquesta mateixa valoració. Perquè fa molt de temps, un dia va arribar un senyor amb una bencinera i va dir, escolta, no n'hi ha un senyor aquí per portar-te la benzina. I tu ja estaves acostumat a això, no? Bueno, et van posar en aquell moment, jo me'n recordo evidentment, i vosaltres segur que també, doncs, escolta, i això que no pot ser, això no servirà, no funcionarà.
Aquí hi havia un home que em netejava el parabrises i mentre estava no deia, vol que li miri els nivells.
Perfecte.
També n'hi havia picaresca, sí, perquè mirava els nivells tothom. A qualsevol hora i qualsevol moment li miraven els nivells al cotxe. Però bé, però hi havia un interès.
Ni havia una preocupació, ni havia un servei, ni havia una persona. Home o dona, sí. Però ni havia una persona, ni havia un sou, ni havia una família, i això evidentment tenia la seva tasca, perquè era una tasca, i era una tasca important per la gent. Per nosaltres a lo millor això ajudava d'una altra manera, i si jo tenia a lo millor en aquell moment doncs, un bar dintre del resto de la benzinera, a lo millor sí que em prenia el cafè allà directament. Uh-huh. Mentre que ho feia. Dit això, es va canviar tota la dinàmica a través de baixar una miqueta el preu. Clar, quan te donen això, dius, bueno, doncs no em donen aquest servei i em donen un preu més barat.
Com que jo venia a buscar benzina.
Jo venia a buscar benzina, no tal, doncs en aquest cas ja me'n va bé, ja me'n va bé. Això és l'estratègia que han generat totes les grans multinacionals. És pagar només pels serveis que realment reps.
I que hem compartit tots, no?
Que a partir d'aquí la qüestió és saber quins serveis són els que et donen. Perquè a lo millor ara estàs pagant menys, però realment estàs tenint no menys serveis, sinó molts menys serveis. I això, evidentment, hi ha una diferència entre la teva satisfacció. I aquest és el diguéssim el punt en el que ens trobem, en la que bueno, ara quan ens diu, per exemple, una empresa com TIPS, TIPSA o en aquest cas Prot, escolta, doncs, el meus treball, en aquest cas té una gestió que és la de gestionar en aquest cas per tu unes millores de preu o unes millores en aquest cas de sensació de la teva percepció com client final. Això evidentment no deixa de ser com si tu fessis, doncs, no sé, com un consultor, escolta, sí. Al final el meu servei professional s'ha de pagar. Ara les grans empreses financeres s'han donat compte que lo del gratis no n'hi ha, i evidentment bueno, ells s'havien donat compte de que no és que el gratis no n'hi ha, ells ja ho cobraven, però ara ho fan a més a cara descoberta.
Sembla mentida, perquè això és tan vell com la història de la humanitat, no? Els avis diran, no, no, que no t'enganyin, eh? Que no hi ha res aquí gratis, eh?
Res
a la vida no hi ha res gratis.
Sí, això li dic jo als
meus fills. I en canvi dona la sensació que hem assumit, com si fos el més normal del món, que hi ha coses gratis, o ens sembla que és gratis.
No, per això, tota aquesta argumentació va en relació amb el tema això, de les aplicacions que tu dius, perquè realment el gratis en les aplicacions no existeix, és a canvi de les dades.
Sí.
Vale, és a canvi de les dades, és a canvi d'algo.
Que no és poc, eh?
No, és moltíssim.
És moltíssim.
No, 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 no és poc, és moltíssim. Uh-huh. L'única qüestió...
El que diu la contraportada de La Vanguardia avui, eh? Que Facebook és gratis, però a canvi...
Sí, efectivament.
Hi ha gent que té tota la vida dins.
Exacte, tota la vida dins, i la vida té un preu.
I la vida, a dia d'avui, doncs és el que hem comentat abans, que és millor dedicar-la només al treball o a la vida personal. Doncs, bueno, nosaltres, amb la nostra vida, doncs, evidentment, tenim un cert valor. I igual que a Prot, pot ser que digui, escolta, jo com organització tinc un portfoli de clients i aquests clients consumeixen no sé quants quilowatts, me'n vaig amb una gran companyia i li dic, escolta, jo tinc tants quilowatts i a partir d'aquí negociaré aquests programes o aquests, en aquest cas, volums i demés, i els aplicaré als meus clients el màxim possible perquè realment tinguin unes condicions bones, a més de tindre un servei que potser les grans, per no tindre gent de proximitat, no són capaços de donar.
És que ara no és el vostre sector, però suposo que tres professionals hi podran reflexionar sobre això. No els ha estranyat gens que hagi passat el que hagi passat amb dues franquícies de pròtesis dentals i de tot això?
No. No. El low cost, algú ho ha cregut, algú? Ho acabem pagant d'alguna manera, sí. És el que diu el Manel. Sí, sí. L'acabes pagant al final, sempre.
El low cost va sortir d'Alemanya. I es va crear en el seu moment a grans distribuïdores, i una d'elles, en aquest cas us puc posar un exemple en el que jo tinc molta experiència, que és MediaMark. És a dir, realment no és un model que li va sortir així, sinó això és un model financer, és un model financer, i a partir d'aquí s'ha de buscar que la menor quantitat de marge amb multiplicació d'unitats evidentment dona un benefici brutal, molt més que vendre un producte amb un marge molt brutal, és així, no sí. Té una altra història. Doncs això aplicat a moltes sectors o moltes activitats, justament és el que a dia d'avui els sectors, ja sigui telecomunicacions, ja sigui d'infraestructures, en aquest cas de transport o en aquest cas també d'electricitat, els que abans estaven molt regulats, ara està menys, però evidentment l'accés encara és bastant difícil de poder arribar-hi perquè te posen una sèrie de traves bastant importants per poder estar amb aquest club que teòricament està molt restringit, però independentment s'ha obert, i això el que dona és justament la possibilitat de models de negoci que busquin aquesta millor eficiència empresarial perquè realment s'apliqui aquestes millores al client final. Si no s'apliquen, estàs fora de mercat,
sí.
Perquè no tens diferència, perquè els grans te mengen. Però si realment tu fas això, tu sí que tindràs una organització que en definitiva anirà creixent des d'un punt de vista vegetatiu, però que la seva capacitat de generació de nous clients farà que realment sigui molt
productiu. Ens queda només un minut, amb un sí, amb un no. Això també depèn, aquest posicionament del consumidor final, de la postura que prengui el consumidor, el client final, de la convicció que prengui el client final.
O sigui, el client final no és una altra cosa que el que acaba comprant.
Per tant, és ell el que d'alguna manera té la clau.
Exacte,
per canviar de...
Mira, el client final s'està donant compte de lo següent. Tu vols comprar, per exemple, a nivell a dia d'avui, qualsevol producte. Dius, mira, el primer que faré és mirar Amazon.
Cert.
Sí. Molt bé, me'n vaig a Amazon. I tinc 50 ofertes diferents. Vale. Però dintre d'aquestes 50 ofertes diferents, tu tens una fulla gran, no? I en aquest cas te van dient diferents.
Sí, 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 sí.
L'ordeno per preu, bum, molt bé, molt bé, més barat. On està? Està a Singapur.
Sí.
Molt bé. Singapur, me'l porten cap aquí, cap a, en aquest cas, transport, no perquè no tingui que ser transport, però sí, evidentment, sí, sí, al final, sí, sí. No deixa de ser un valor afegit que està dintre del preu.
Manel, en 10 segons, va.
Sí, realment s'està valoritzant molt més el preu que no la proximitat.
Queda clar.
Sí, si jo, com nosaltres oferim, productes de marketplace en el que tu realment tinguis els productes de proximitat, jo sóc capaç de dir que jo, en el moment de comprar un producte, aunque sigui una miqueta més car, el buscaré a proximitat.
Manel Vera, Eduard Altell, Josep Maria Uceda, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Eva.
3D2.cat, a punt d'iniciar-se la desena edició del PDP amb les últimes places disponibles.
Notícies.